Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit tingueu, tots i totes. Us rebem de nou amb les portes obertes a Parlem d'Òpera, aquí a Ràdio Sabadell, un programa en coproducció amb els Amics de l'Òpera de Sabadell. Una finestra oberta a l'expressió d'una de les associacions més importants de la nostra ciutat. Avui, casualitats de la vida, és 14 de febrer, el dia de Sant Valentí, que moltes cultures serveix per celebrar el Dia de l'Amor, no tant a casa nostra, però sí a molts llocs, als Estats Units, sense anar més lluny. No, per descomptat que el tema d'avui no serà l'amor dins l'òpera, no seria un tema massa genèric on hi cabria una tan gran quantitat d'òperes que donaria per infinits programes, fins a la fi dels temps. Avui la cosa no va d'això. Rocío García, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una molt cordial benvinguda. Endavant.
haltet euch zurück. Wir sind belauscht mit Ohr und Blick. Wir sind belauscht mit Ohr und Blick.
Es veu que hem sentit era del final de l'acte primer de Fidelio de Beethoven, el cor de presoners, o Welche Lust. N'eren els intèrprets Kurt Wehofschitz, el primer presoner, i Raymond Volansky, el segon presoner, amb el cor i l'orquestra Filharmonia dirigits per Otto Klemperer. Avui, estimats amics i amigues oients, i en consonància amb tristos i lamentables esdeveniments que estem vivint avui en dia a casa nostra, us presentarem òperes que transcorren en la seva totalitat, o no, a la presó. Que n'hi ha unes quantes. Avui n'he triat 7, però n'hi ha més. Fidelio, precisament, és una que transcorre en una presó en la seva totalitat, no exclusivament al calabós, però sí en les dependències de la mateixa, com ara la casa del carceller en cap Rocco. L'única òpera de Beethoven es va estrenar en la seva versió definitiva, que fou la tercera, a Viena, el 23 de maig de 1814. La història que ens explica és la següent. Leonora, vestida de noi sota el nom de Fidelio, aconsegueix ser contractada a la presó on llangueix el seu marit, Florestan, empresonat injustament pel malvat Don Pizarro. Fidelio viu amb el carceller Rocco i la filla d'aquest, Marzelline, que està promesa amb Giacchino, un altre empleat, però que s'ha enamorat de Fidelio. Amor impossible, està clar. L'objectiu de Leonora és poder alliberar el seu marit. És la típica òpera de rescat en què algú en situació injusta és alliberat en el darrer moment. Aquí la culminació del rescat es produeix al final de tot quan arriba el ministre Don Fernando, amic de Florestan, que posa punt i final als excessos de Pizarro i tot acaba bé.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
I ara continuarem amb Bellini, la segona de les òperes del qual fou Bianca e Fernando, que avui en dia pràcticament no es fa. L'èxit d'Adelson e Salvini, la primera òpera del jove compositor sicilià, encara un exercici d'estudiant, li va valer un important encàrrec de part del Teatro San Carlo de Nàpols. Aquest encàrrec fou l'òpera sèrie Bianca e Fernando. Abans de parlar-ne una mica, us proposo sentir-ne un fragment, just al final de l'òpera, l'àrea de Bianca, Crudele ai tuoi piedi, amb Yong Ok Shin, l'orquestra i el cor del Teatro Massimo Bellini de Catània, dirigits per Andrea Licata. Parlem de les curioses circumstàncies que va sofrir aquesta òpera, la ultracatòlica i ridícula cort napolitana, borbònica, per cert. L'òpera és en dos actes, el llibret és obra de Domenico Ghilardoni, el qual s'havia inspirat en una obra teatral de Carlo Rotti que portava el curiós nom de Bianca e Fernando a la tomba di Carlo IV, duca d'Agrigento. Uf, que llarg! Blanca i Ferran a la tomba de Carles IV, duc d'Agrigento. Obra que es desenvolupava a la ciutat d'aquest nom, situada a la Sicília natal del compositor. Doncs bé, aquesta era una grandíssima oportunitat per a Bellini, ja que es tractava de la seva primera òpera muntada professionalment. L'estrena estava prevista per al dia 12 de gener de 1826, però com que tal dia era l'aniversari de l'anterior i difunt monarca, Ferran I de les dues Sicílies, mort l'any abans, l'etiqueta de la cort borbònica va fer endarrerir l'estrena per al dia 30 de maig de 1826, fet que va obligar a un canvi de repartiment. I encara direm més. Resulta que Fernando era el nom de l'hereu de la corona, el futur rei Ferran II. I un cop més la grotesca etiqueta es va posar en funcionament implacable. Cap forma del nom Ferran podia ser utilitzada en escena, de manera que va caler canviar el nom del protagonista simplement per una lletra, de Fernando a Gernando. Còmic, oi? Bé, malgrat ser l'obra d'un desconegut, Bianca e Gernando va ser estrenada pels més grans cantants del moment. La soprano Henriette Méric Lalande, Bianca, el tenor Giovanni Battista Rubini, Gernando, i el baix Luigi Lablache Filippo. L'èxit va ser total, tant de públic com de crítica. Posteriorment, després d'una revisió estrenada a Gènova, l'EFA va tornar a ocupar el seu lloc. Expliquem ara ràpidament l'argument d'aquesta òpera. Filippo ha usurpat el tron de Carlo, duc de Agrigento, a qui ha tancat a la presó. El duc té dos fills, Fernando, que ha marxat a l'exili sent un nen, i Bianca, que, no sabent res del tema, ha acceptat casar-se amb Filippo. Encara que jove, ja era vídua del duc de Messina. Fernando torna al cap dels anys, sota nom fals. És contractat com a soldat de fortuna per l'usurpador Filippo. Prèviament se li ha fet saber aquest que Fernando és mort, cosa que el fa molt feliç. Fernando es troba amb la seva germana Bianca, que no el reconeix d'entrada. Ell pensa que ell és còmplice de l'usurpador. A l'acte segon, Fernando rep l'ordre de Filippo de matar el desposseït duc Carlo, el pare. Abans, però, es torna a trobar amb la germana i es dona a conèixer. Aleshores, ella se n'assabenta de tot. Ella es pensava que el pare era mort. I tots dos van a la presó a alliberar el progenitor. Al final, l'usurpador Filippo amenaça de matar Enrico, el petit fill de Bianca, amb el seu difunt primer marit. Si Fernando no mata Carlo, però és desarmat i destronat. Bianca Fernando, per tant, té la seva darrera escena en l'interior d'una presó.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
I ara parlarem totes seguides de tres òperes de Donizetti. Ja n'hem parlat en diverses ocasions i fins i tot els varen dedicar a totes tres un programa en exclusiva ja fa temps, el 116, ja cap a l'estiu de 2013. Estic parlant de les òperes conegudes genèricament i de forma arbitrària, ja que Donizetti mai les va concebre com un conjunt, com a trilogia Tudor, Anna Bolena, Maria Estuarda i Roberto de Verreux. Així són anomenades perquè totes tres, basades en fets històrics, encara que convenientment dramatitzats, narren esdeveniments que varen tenir lloc a l'Anglaterra de la dinastia Tudor, allà cap al segle XVI. I així totes tres porten el nom de personatges que han existit realment i que acaben sent tots tres víctimes dels monarques d'aquesta família, que porten nom de pila elèctrica. Ara diria que ja no existeix, però quan jo era petit existien unes piles de marca Tudor. Us en recordeu? Anna Bolena fou el primer gran èxit de Donizetti, l'òpera que el va consagrar, no pas de la nit al dia, sinó després de molts anys de treball dur a les seves esquenes. L'estrena va tenir lloc en el milanès Teatro Carcano, un teatre menor que tenia el pressupost suficient com per fer la competència a la totpoderosa Scala, el dia 26 de desembre de 1830. Donizetti tenia 33 anys aleshores i portava ja compostes i estrenades una trentena d'òperes. El llibret d'aquesta òpera en dos actes és de Felice Romani i ens explica l'època final de la vida d'Anne Boleyn, reina d'Anglaterra, segona esposa del despòtic rei Enric VIII. Al Dolce Guidami és l'àrea que Anna canta en el finale de l'òpera, quan està tancada a la presó, a la Torre de Londres, tot esperant la seva execució. Doncs ha estat condemnada a mort, falsament acusada d'adulteri pel seu marit, el qual s'ha preocupat de fabricar l'acusació pel simple fet que es vol desfer d'Anna, que no ha estat capaç de donar-li l'anhelat hereu baró, i casar-se amb una altra dona que ja té preparada, la dama d'honor de la reina Jane Seymour, a l'òpera Giovanna. Enric VIII, en lloc de divorciar-se de Bolena, va tirar pel dret i la va fer tallar el cap. En aquesta àrea, la reina desvaria i rememora dies passats amb el seu antic amor, Lord Percy, que també serà executat, havent caigut de quatre potes en la trampa que li ha parat el rei. Encara no hem dit qui interpretava aquesta subtil àrea de semibogeria. Era la soprano coreana Yejin Kim, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Federico García Vigil. Enregistrament en viu efectuat en el Teatre La Faràndula de Sabadell l'octubre de 1997, en el marc de les nostres temporades. Maria Estuarda és l'òpera que segueix, cronològicament en ordre de creació i també en ordre dels esdeveniments històrics presentats. Aquesta famosa òpera, també ens narra els darrers dies i la pujada al patíbul per ser decapitada d'una altra il·lustre dona, Maria Stuart, reina dels escocesos. Tragèdia lírica en tres actes va ser un encàrrec del napolità Teatro San Carlo, on era considerat Donizetti, vull dir, era considerat com l'hereu de Rossini, i havia estrenat nombroses òperes. Aquesta vegada Felice Romani no va voler fer el llibret i Donizetti es va haver d'espavilar corrents i va anar a petar a un estudiant de dret de només 17 anys, de nom Giuseppe Bardari. Aquest llibret és l'única obra que se li coneix a aquest personatge. El mateix Donizetti, que havia vist en el teatre l'obra homònima de Schiller, va escollir el tema. Aquest donava molt joc teatral, sobretot per la famosa escena de la confrontació de les dues reines, Maria i Elisabetta, que esclata en un reguitzell d'insults de l'escocesa a la cara de l'anglesa. Però això, que era el seu principal actiu, es va convertir en el seu gran problema. A finals d'agost de 1834 van començar els assajos en el San Carlo. Les dues sopranos eren enemigues en la vida real i la que feia de Maria va insultar l'altra amb tant d'entusiasme que aquesta s'ho va prendre personalment i va haver-hi batussa física. Donizetti va posar ordre dient: aquestes dues reines eren dues putes i vosaltres també sou dues putes. Però el pitjor estava per arribar. Va aparèixer la censura. Com hem dit abans, Nàpols en aquella època era una monarquia sota la família Borbó, tots plegats una colla de rates de sacristia i d'allò que en castellà en diuen mea piles. Es van demanar canvis importants en el text que es van fer. Es va arribar a l'assaig general. Hi ha una història, sembla que falsa, que diu que la reina va assistir-hi i es va desmaiar davant la forta escena de la baralla reial. El cas és que el propi rei Ferran II de les dues Sicílies va prohibir l'estrena. Una baralla de peixateres entre dues reines i l'execució final d'una d'elles no era tolerable en escena. A més, cal recordar que tant el rei com la reina eren descendents de Maria Estuart, una reina molt i molt catòlica.
Thank you.
era Edita Gruberova amb el cor de la Ràdio de Baviera i l'orquestra de la Ràdio de Múnich, dirigits per Giuseppe Pataner, interpretant l'ària final de l'òpera, A Se un giorno. La part final de Maria Estuarda transcorre en la presó del castell de Fotheringay, una fortalesa de l'Anglaterra central a Northamptonshire, que fou demolida menys de 50 anys després de l'execució de la reina d'Escòcia. Tot estava preparat a Nàpols per a l'estrena i no es podia estrenar. Sembla mentida que Donizetti no hagués previst això tractant-se d'aquella ciutat i que la censura no hagués actuat abans. El fet és que es van haver de fer enormes canvis, la història es va traslladar a la Florència del segle XIII, a les lluites de Guelfs i Gibelins, i l'òpera es va dir Buon del Monte, estrenada finalment el 18 d'octubre. L'estrena de la veritable Maria Estuarda va tenir lloc a la Scala de Milà, el 30 de desembre de 1835, enmig també d'enormes dificultats. La protagonista va ser ni més ni menys que la Malibran, que s'havia enamorat de la partitura. I malgrat que la censura milanesa va fer suavitzar el text, la famosa diva va cantar en la baralla les paraules originals. Així era ella. A la quarta representació, les autoritats van intervenir i només es va poder fer el primer acte. En l'òpera veiem com Maria, que havia hagut de fugir del seu regne a causa del conflicte religiós entre la noblesa, majoritàriament protestant, i ella, fanàticament catòlica, s'ha de refugiar a Anglaterra, governada aleshores per la reina Elisabet, aquesta malfia de Maria perquè és la candidata del partit catòlic al tron anglès, i les conspiracions per derrocar-la van que se les pelen. Maria va ser prou burra com per deixar-se involucrar fins que la gota va vessar el vas i la reina anglesa, amb la qual no van coincidir mai en persona, la va fer escapçar. A l'òpera de Donizetti veiem com el comte de Leicester, enamorat de Maria, intercedeix per despertar la misericòrdia d'Elisabet i promou la trobada que acaba com el rosari de l'aurora, ja sabeu. Aleshores Maria ho perd tot, fins i tot el cap. Roberto de Vereux, aquesta porta nom d'home, és el del comte d'Essex, jove favorit d'una ja granadeta reina Elisabet. Es va embolicar en conspiracions i pam, coll a terra també. A l'òpera s'hi afegeix una història d'amor i gelosia. Roberto estima Sara, muller del seu amic, el duc de Nottingham. Fet que engeloseix la reina. Aquesta havia donat a Roberto un anell per si arribava un moment de necessitat li fes arribar i el salvaria. Aquest moment arriba. Doncs el comte ha estat condemnat a mort, però l'encarregada de portar l'anell és Sara, que és retinguda pel seu furiós marit, de manera que no arriba a temps de donar-lo a la reina. I Roberto és executat. Elisabet, en saber-ho, es desespera, es treu la perruca, que ja és molt gran la dona, i abdica. Una violació tremenda de la història, però tot sigui per augmentar l'efecte dramàtic. Roberto de Vereux és una tragèdia lírica en tres actes, amb llibret de Salvatore Camerano, basat en un drama francès i música de Gaetano Donizetti, estrenada en el Sant Carlo de Nàpols, sense problemes de censura aquesta vegada, el 29 d'octubre de 1837. La darrera intervenció del protagonista, recitatiu, ària i cabaleta, e ancor la tremenda porta, come uno spirito angelico, bagnato il sen di lagrime, té lloc a la presó de la Torre de Londres abans d'anar al patíbul. Sentim aquesta llarga escena en la veu del tenor Don Bernardini, els cors de l'òpera del Rin i l'Orquestra Filarmònica d'Estrasburg sota la batuta de Friedrich Haider.
Un suon per l'aria cieca.
Oh!
D'òpera.
I ara serà el torn d'Il Trovatore, una de les òperes més populars de Verdi. Poca cosa cal dir-ne, no? D'entrada sí que diré que és una òpera en quatre actes, un drama d'aquells de Tomo e Lomo. El llibret és de Salvatore Camerano, com el de Roberto de Veroe, però ell va morir abans d'acabar-lo, cosa que va aprofitar Verdi per proposar una àmplia revisió que va portar a terme Leone Emanuele Bardare. Entre altres fruits, va resultar en l'ampliació del paper de la protagonista femenina, Leonora. La inspiració pel llibret provenia d'un drama del romanticisme espanyol, El Trovador, d'Antonio García Gutiérrez, que datava del 1836. L'òpera es va estrenar en el Teatro Apolo de Roma el dia 19 de gener de 1853. Bé, ja sabeu de què va, no? En el marc de la Guerra Civil Aragonesa, de principis del segle XV, entre Fernando de Antequera i Jaume d'Urgell, pretendents al tron d'Aragó, hi ha un enfrontament entre el comte de Luna, del bàndol d'Antequera, i Manrico, el trobador, del bàndol d'Urgell. A més, estima la mateixa dona, Leonora, que al seu torn estima Manrico. Aquest és fill adoptiu d'una gitana, lligada a la família de Luna per antigues i fosques històries. L'escena final del Trovatore es desenvolupa en un calabós, on Manrico i Azucena esperen ser executats. Leonora hi arriba per morir, autoenverinada, fet que desferma la ira del comte, que estava disposat a alliberar Manrico per tal de beneficiar-se la noia. El comte ordena l'execució immediata del seu rival. Només quan aquest és mort, la mala bèstia d'Azucena li diu que en realitat era el seu germà, llargament perdut i buscat. Amb això culmina la venjança per la mare de la gitana. Qui endemàs? Doncs sentim d'aquesta òpera l'escena final en el calabós, Tiscosta, prima que d'altri vivere, en Franco Corelli, Manrico, Gabriela Tucci, Leonora, Robert Merrill, el conte, i Giulietta Simeonato, Azucena. L'orquestra és la de l'Òpera de Roma i el director, Thomas Schippers.
Tiscosta!
Divino
il petto mio. Donna, svelami, narra!
Donna morte,
la morte!
Fu più rapida la forza del veleno, io non
lo fai!
Senti, la mano è gelo, ma qui, qui fuoco terribile arde.
Che bestia c'è!
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
I acabem amb una òpera titulada precisament Il prigioniero, El presoner. Aquesta és una òpera curta en un sol acte, llibret i música de Luigi Dalla Piccola. Fa unes quantes temporades, no gaires, la van fer en el Liceu. I ens en varen fer ressò en el programa, concretament en el programa 154, el juny de 2014. Luigi Dalla Piccola va néixer a Pisino, a Ístria, aleshores a l'Imperi Austro-Hongarès i avui a Croàcia, el 13 de febrer de 1904. La seva família va ser perseguida pels austríacs per italianitzant i van ser deportats a Graz durant la Primera Guerra Mundial. Allà de la Piccola va tenir l'oportunitat de veure moltes òperes i va decidir ser compositor. Va estudiar música a Trieste i després es va traslladar a Florència, on passaria la resta de la seva vida, i moriria el 19 de febrer de 1975. Dalla Piccola va ser el primer compositor italià en passar-se al dodecafonisme d'Arnold Schoenberg. Va fer 4 incursions en el gènere operístic, sent Il Prigioniero, estrenant al Teatro Comunale de Florència el 20 de maig de 1950, la més coneguda de totes elles. El llibret és del mateix de la Piccola, inspirat en diverses obres literàries preexistents. La trama té lloc en una presó de la Inquisició espanyola a Saragossa, en els temps de Felip II. Tota l'òpera és en realitat una mena de sessió de tortura psicològica a la que és sotmès el presoner, a banda de les físiques. Li fan creure que aviat serà lliure, però al final descobreix amb horror que tot plegat ha estat mentida i que la foguera l'espera. Per tancar el programa d'avui us en proposo un fragment. Signore, aiutami a caminare, amb Jorma Hinninen i l'Orquestra Sinfònica de la Ràdio Sueca, dirigida per S.P.K. Salonen. I amb això us deixaré avui. En 7 dies ens tornem a trobar, eh? Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.